I tornem amb més notícies a les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que els noms més comuns a la majoria dels pobles de Mallorca són Toni i Maria.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Aquesta segona hora de Tèntol d'aquest programa número 1000, un programa que, com sempre, té totes les lletres i que ara té en Miguel Soler, que ens acompanya aquí al control tècnic. Quina sorpresa, benvingut també. Fins ara hem jugat amb les paraules, però ara tenim taula plena avui per celebrar aquests 1000 programes i sobre què ha passat a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Moment de passar l'actualitat pels sedars de l'equip de Tèntol. Tenim els habituals de sempre. Xisco Nadal, com estàs?
Aquí tornem a ser.
Miquel Jun, com va?
Bon dia, va bé.
Toni Guiscafró. Per cert, ara parlarem de Tonis.
Sí.
Ja sabem, Joan Tonis i ases, n'hi ha per totes les cases, però no només Joans Tonis, sinó més. Ara parlarem per què, però també hi ha Anna Raquel Agüeros. Com estàs, estimada?
Bon dia, Corets, i molt d'anys.
Gràcies, molt d'anys a tu també, gràcies per venir. I que també avui ens acompanyes en Xavi Oliver. Xavi, com estàs?
Bon dia, molt d'anys, molt d'anys.
Molt d'anys per tu també, que te
pareix. Gràcies, molt bé, 1000 Tèntols. Clar, ho puc anar explicant, això. M'han dit, vine, vine a la redacció. He arribat a la taula de redacció, m'han dit, seu aquí. Ara ho explicaré. Davant tenc una, dues, tres, quatre coques. Quatre coques, no ho sé, jo n'hi ha per totes les redaccions.
Sí, 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 no, després les trapem. És que heu de començar a menjar-les.
Ja menjaré un trosset.
Sí, na Gerani ha fet una coca, tres coques. Na Gerani de Montuïri i na Raquel n'ha duit una.
Sí.
Jo no dic res, em sap greu.
No passa res, però si ja menjaves per anar a Beti sa mare aquí. Només faltaria. Bé, era moltes gràcies a tot per ser aquí. I començarem aquesta taula de redacció parlant de noms, perquè ja ho han dit, ho sabíeu, Tonis, en coneixeu molts de Tonis?
Moltíssim.
Aquí en coneixem molts.
Molts, molts.
Toni Jaume, Toni Guiscafré, són els nostres Tonis, però n'hi ha molt
ha
més.
De fet,
Toni Cardell, que és el
nostre
Toni.
A Xiu-Xiu vàrem fer una crida a tots els Tonis de Balears perquè volen fer una trobada de Tonis.
Què dius?
Exacte.
Però no vols bastarà...
Palau
de Congrés.
Ho estem estudiant. A Manacor, una setmana abans de Sant Antoni, volem aplegar el màxim nombre de Tonis possibles perquè a Catalunya fan una trobada de marcs. I l'Inés i jo varen dir, no, hem de fer una de Tonis.
Ja ho
I ho estem estudiant. És a dir, que tal vegada ho farem.
M'ho faré molt bona idea.
Toni de Balears, Tonis de Balears, veniu tots.
Exactament. En els Tonis de Balears.
M'obraré tan fort que en Xavi Oliver aprofiti els 1000 programes de Tèntol per fer propaganda del seu altre programa, encara bo que tot queda a la casa.
Clar, clar, i vetres. Sí. Tots som i vetres.
I te diré una cosa, Xavi. Seran Tonis i Tonines.
No, ho vàrem xerrar. No. Antònies.
Ja.
Però passa una cosa, que Marx només ho feien els Marx. Clar, nosaltres si mos volem... volem mesurar amb aquesta gent, volem fer només Tonis, perquè si no jugaríem amb avantatge.
Una de Tonis i una
també,
de Tonis.
També, tal vegada l'any que ve, o no ho sé. Ho hem de pensar tot això.
Mm-hmm, sí, perquè si podeu morir d'èxit,
molt,
sí, no
molt poc inclusiu, això, però... perquè ser Antònies no s'ha fet malament.
Ja també faran ses Antònies.
Home, ja ho trap.
Sí,
no
teniu raó.
Amb això no se pot ser exclusiu.
S'ha de plantejar, s'ha de replantejar tot això.
Tot cas, Tonis n'hi ha molts, i Maries també, perquè són noms més comuns en els pobles de Mallorca.
Fa un grapat de mesos, l'Institut Nacional d'Estadística va publicar el rànquing de noms més comuns entre els nounats de les Illes Balears. Segons aquestes dades, els noms de nines preferits són Martina, Emma, Júlia, Sofia i Lucía. Pel que fa als nins, el més popular és el de Marc, seguit de Hugo, Pau, Leo i Martí.
I de Marcs també n'hi ha, per aquí.
Molts?
Jo.
Sí.
Mira.
Per mi hi ha més tonis, però.
Hi ha més tonis.
Sí, sobretot són...
En Xavi ens està.
No, clar, és que això són nounats.
Són nounats.
Una altra cosa és la població que ja existeix.
Són nounats lunar, això.
Sí. Sí, sí.
Això pot ser... serà en majoria d'aquí 50 anys.
Sí, pot ser bé.
Bé.
Són noms que de cada vegada s'allunyen més dels que eren tradicionals en el nostre arxipèlag, però aquests no han desaparegut. Per això el compte humorístic d'Instagram, Cat de Fava en Borès, ha creat un mapa amb els noms més habituals a cada poble de les Balears i són ben presents els Joans, les Catalines, els Miquels i les Margalides, però guanyen, i amb molta diferència, els noms d'Antoni i Maria. I és per això que hem volgut demanar als nostres oients Tonis i Maries que ens expliquin per què els varen posar aquest nom. Començam pels Tonis i escoltarem en Toni Puigcerver, de Llucmajor, i el nostre estimat, diu el guió, Toni Jaume, que sigui que l'enyoram.
Bon dia, jo som Toni i som Toni perquè el meu padrí també era Toni i tocava posar-me Toni. I m'agrada molt el meu nom perquè Sant Antoni és un bon sant i qui té un dot bé li dona, perquè mor guard l'animal tant si és de pèl com de ploma. Au, idò, salut per tots.
Bon dia, tantalaires, com esteu? Espero que esteu molt bé i també vos vull donar molt d'anys per aquests 1000 programes que feis avui. Vos envio una abraçada grossa. Per què m'han posat Toni? Jo crec que la gran majoria de Tonis de Mallorca per el meu padrí Toni, bàsicament, per dir per part de pare, que també era Toni Jaume, de fet. I si m'agrada el meu nom, a mi sí, la veritat és que sí. El trobo un nom guapo, mallorquí, tradicional, no sé. Jo m'agrada i me sent molt a gust amb el meu nom. Vinga, una abraçada a tots.
Una abraçada en Antoni Puigcerver i en Antoni Jaume, que l'enyoram, i Tonis, i jo sí que li agrada. Tu, Toni, t'agrada el teu nom?
Jo m'agrada, sí, sí, més que Hugo. Sí, sí.
Què passa amb el Hugo?
Toni, no facis contrincant.
Justament, el Hugo, no podies dir un altre nom. No, no. Pau, no,
és que, no, és que m'ha sorprès en aquesta llista que sortigués Hugo com noms que se posen ara.
Jo m'agrada el Leo.
Com els preferits.
Leos n'hi ha moltíssim d'infant que nom en Leo. A la classe de...
Jo sé per què ve.
N'hi ha d'haver 4 o 5 de Leos, d'en Pep Messi.
Clar que sí, segur, però segur.
Però és que aleshores li haurien de posar Lionel, no Leo.
Però ja tot el li de Leo.
Leo se diu per Leoncio. No,
clar,
no rigueu, sí. És Leoncio.
Jo et diria per triar, si has de posar aquest nom, li poses en el nin Lleó.
Jo també...
Com es posa les polseres vermelles?
Que és nom de papa.
Sí.
I de rei.
Jo.
Bé, seguim una tradició aquesta de posar el nom dels padrins i ses padrines en els nounats que va desapareixent, però que encara, a segons quins indrets, es mantén. Ara xerrarem de les Maries. Li han demanat a una altra coneguda d'aquest programa, na Maria Borràs de Laró, per què li van posar aquest nom.
Hola, com esteu? Mireu, jo nom Maria. I per què m'ho posaren Maria? Pues simplement perquè la meva predina... No m'hi ha Maria. I pensava una cosa, que la meva predina va tenir 9 fills i pensava que cada primera neta havia de ser Maria. Vos imagineu? I aquí no vaig tenir mai, com aquell que diu, un nom de manera, dir-ho de qualque manera, un nom propi. Jo era na Maria, sa filla de tal. L'altra era na Maria, sa filla de qual, perquè m'ho havien d'aclarir. Eren molt de nets i tots les primeres van a ser Maries. Que m'agrada. Clar, que m'agrada, un nom preciós. A més, vos he de dir que la primera neta també, mira, li posaran Maria. I per no ser tan Maria Maria, pues li deia Mariona. Però vaja, és un nom preciós, Maria, i així és com jo tenc el meu nom, Maria. Adéu.
Una parada, Maria, clar que sí.
Maria, i aquí, clar, n'hi ha un parell, na Maria Antònia Pasqual, que
ja
també
sabíem,
és,
que no
que també és Maria, Maria. I ara n'hi ha una que s'ha posat gelosa, com sempre, i que té la síndrome de dama-dama, i que ha de ser la niña en el bautizo, el muerto en el entierro, la novia en la boda, i diu, per si no ho sabíeu, no fos cosa... quedas un detall per sobre. Jo som Raquel Maria Agüeros.
És horrorós, ho sé
la, la de Villacarlos.
Perquè li anaven a posar el Maria a la meva germana, però varen dir... Maite Maria és molt tortera, i doncs li posarem a la següent. Sí. I m'ho varen posar.
I Raquel Maria quedava millor.
Doncs pues imagina't.
Qualque vegada t'han dit Rama.
No.
De Raquel Maria.
I tu tampoc m'ho diràs.
Jo és que crec que a partir d'ara m'agrada. He quedat en la Rama. De Raquel Maria. Com si fossin unes sigles.
Però és perquè Maria és un nom que se posa molt compost o perquè teníeu tradició de Maries a Cabastre?
Perquè la meva tia es diu Maria Raquel. Ah, de fet, es diu Maria Natividad Raquel. I, clar, he d'estar contenta que no me varen posar tot això.
Molt de Vilaca... Com és Sant Carlos?
De
Val
Carlos.
Vilacarlos, Sant Carlos.
Bona. El món va ser. No, però de totes famílies n'hi ha de Maries. Mo mare ho és, Maria. Sa bona boda també, és a dir, que a nostra aquesta tradició s'ha anat mantenint.
I allò que
has de
Carna Maria, que imagineu, eren nou germans i totes les nines que, no, que naixien
primera,
nina...
Sa primera neto, cada primera neto.
Però això passa a moltes cases on tens molt de Tonis, on tens molt de Xiscos, on tens molt de Rafels. Has d'explicar, i na Maria Antònia Pasqual, per què li varen posar Maria i Antònia?
Jo perquè... Bueno, mon pare és Maria i mon pare era Toni, ja Maria Antònia. I a la part de... Ja, la part de Monacó, de Pasqual, ja havia punt de treballar així, així, treballar de Toni, n'hi ha una tarda que va i mig de Toni.
Per tant, tu ja faràs un pot de producció, no, Maria Antònia?
Clar, Maria Antònia, convidada. Que per cert, vull fer un parèntesi, Maria Antònia, has fet un canvi de look, t'has cabells, te queda molt bé.
No, no, ha vengut molt, ens espiu les fetes, per celebrar aquests mil programes.
No, és que estàs guapíssima. Estàs guapíssima, sí.
Bueno, i li ha dit en Xavi Oliver Nostro.
Bueno, no, no,
sobretot.
Perdona, que li ha... És que no m'estiro de sa llengua. No m'estiro de sa llengua, estimats, perquè jo tenc una foto... Jo tenc una foto des de Reflem que tenc en Xavi i en Maria Antònia caminant de bracet per Valladolid.
Maria Antònia, Maria Antònia i jo vàrem anar plegats en Reflem. Sí. És bo o no? I el van dur, i tu i jo... anàvem junts cap a dinar, mos havíem de trobar amb ells, i així és com anàvem a fer una foto quan tu i jo caminàvem cap allà. No, ho sabies, o no?
Hi ha document gràfic.
Paparazzi, on Xisco?
Bé, més coses. Hi ha algunes famílies que fins i tot tenen dues filles que duen Maria com a nom compost, i això ens ho explica, atenció, sa mare... d'en Miquel Jú.
Nosaltres, de tres germanes, són dues que duim el nom de Maria. La meva germana major és Maria Antònia i jo som Maria del Pilar. Perquè crec que ma mare va jugar un poc, ja que ella no m'hia Maria, perquè en aquell temps s'havia de posar el nom de ses predines, de ses ties, i ella trobava que posar-li Antònia un bebè, pues no li agradava, i li va posar Maria Antònia. I en el meu cas, ella li agradava molt Pilar, i va aprofitar també de posar-me Maria del Pilar perquè no li poguessin dir res, perquè que nostre no hi havia cap Pilar. L'única anècdota que vos puc contar en el meu nom és que jo, a casa, amics i tot, sempre m'han dit Pilar, però quan ma mare me de Maria del Pilar és perquè algo malament havia fet. Maria, Maria,
she remind me of a West Side Story. Ah, oi, Maries i Tonis n'han trobat un parell i qui més qui manca ha explicat la mateixa història. Que te posen el nom per el padrí o la padrina. Però també hem de dir que Maria moltes vegades era complement de nom. Si el nom no era la Bíblia, a vegades ho deixaven batiar amb aquest nom. I molta de gent optava per posar Maria i així ja li podia posar sa nina o en els nins, si li posava que ser Toni o Joan, el nom que volgués.
Sí, encara qui fos, perquè quantes Antònies, Maries Antònies, Maries Margalides, Maria del Pilar, com ta mare, quin testimoni, ta mare, Pilar, que ara vostre no n'hi ha cap, però...
I com li diuen?
Pilar.
Ah, i tothom li diu Pilar,
curiosament. Sí, perquè clar, si li has de dir Maria, a la nostra família en trobes 4 o 5, ja no...
De Casagüeros, només hi ha una Raquel.
I la tia, no, i la tia.
Clar, però la tia és Maria Raquel.
Sí, però li deim la tia Raquel.
La tia és la de Benidorm.
Sí, li deim la tia Raquel. Però quan sa meva germana va tenir nins, clar, jo vaig passar a ser la tia Raquel i va haver un poquet de lío. Però ja... Diven la tia, quan diven la tia Raquel és la de Benidorm i quan diven la tia, sóc jo.
Bé, està tot bé.
Esteus no pot xerren.
Són els que varen venir aquí.
Català de Berga.
Sí. Català de la Garrotxa pura.
Sí, va, per això diuen la tia. Molt bé, de Maries i Toni, ja ho sabeu, Xavi Oliver, ja mos contaràs com va.
Sí, bé, m'he pensat, abans d'aquests minuts, inclouren Sant Antoni, també. Bé, ho he de consultar amb la directora, nines.
Necessitarem tres places.
Bueno, jo crec que m'ho acceptarà.
No, bàsicament perquè Sant Antoni no se revolucionin.
Totalment d'acord.
En tota la raó, a més a més.
Però exacte, però si fan una trobada de Marx... Clar, Marx té femení. No, per mi no, eh?
Marca, però no.
És femení de Marc, deu ser...
Marca.
Però marca no és una marca. Una marca territorial.
I rama. Sí,
que,
i rama.
Un rama. Jo...
Però, mem, rama, estimada, és una poca de Raquel Maria. És un compost... Ara veuràs, en Rama Agüeros. És que...
No, ja t'ha quedat.
Ara
no,
ja.
No provoquis. Sí,
Toni, qui és que fa ton pare també és Toni.
Sí.
És teu padrí?
També ho era, sí, sí.
Sí.
Sí. Ja som pupils, jo no tinc germans i no bé, tinc.
Però ja els hi ha bastat, t'han posat
Toni, sí.
Ja
està. No, ma mare no, me volia parar Lluís, però bé, al final...
No, i també, d'una generació on tothom té telèfon, diguéssim, individual. A la meva època, quan telefonaves a una casa i deies, és Antoni, quin?
Quin, Antoni petit?
Exacte, es fi, es pare, es padrí o es conco? I depenent
i net,
per qui demanassis,
sí.
Supos que sí.
Jo, el meu padrí jove és Toni, el meu cosí és Toni, l'altre meu padrí jove, l'altre germana de mon pare també és Toni, la germana de mon pare, Antònia, i el meu nebot és Toni, vull dir, que jo te poso molts de Toni.
Sí. I Toni, tu si ets papà, li posaràs Toni?
Mem, jo no soc partidari de seguir sa...
Però tenim clar que...
No soc partidari de
clar que no li posaràs un
bo.
No, paro vull ser, però no de posar-li... És a dir, jo m'agrada el nom de Toni, li posaria, però no pel fet de ja, seguir sa... Ja.
Per tant, pot ser el teu fill, no se dirà ni Toni ni Hugo.
Exacte.
Hugo segur que no.
Sí, Hugo ja ho sé.
Jo crec, Toni, jo crec que quan facin un poc més gran... Sí que li posaràs, Toni. Ho reconsideraràs i tal.
Pot ser,
vegada,
pot
no,
ser.
Jo...
Dir un nom que m'agrada.
Si no, ara, tot pare...
Des d'aquí una abraçada a tots els ucs.
Sí. Exactament.
I sobretot sí, a tots els perquè... ugonots que practiquin la religió aquesta, que nosaltres no hi tenim res en contra. No. Està cosa d'enguisca nostra.
Sí. Molt bé, què he dit? Més temes que tenim en aquesta taula de redacció. Perquè ara vos hem de contar i hem de parlar d'art i del somni no realitzat de Joan Miró, que avui... L'hem sabut, el d'instal·lar una escultura monumental al Central Park de Nova York. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart. És raro. I doncs, el somni de Joan Miró, avui hem sabut que era aquest de col·locar una escultura al Central Park de Nova York. Què tal, Xavi?
No, fantàstic.
I doncs, explicarem sí. Més detalls, però sé que te n'has d'anar
sí.
A xiu-xiu-etjar.
A xiu-xiu-etjar una mica, clar, ara preparant el programa fins a les 8, sí. Tenines, de valent, i bueno, sí, he d'anar a fer feina. Però escoltau, molt d'anys.
Gràcies.
Continuem amb la tasca.
I agafa un tros de coca.
No passi gent de pena, que ja pensava fer-ho. De fet, Nines m'ha escrit, i Xavi, agafa un tros de coca per jo també. Ho faré. I
va, que la vol, dolça o salada?
Un pot de tot.
Sí, pot que fa una...
Va, és una cara. Va, és sí. Tot i salat, només faltaria.
Molt d'anys a tots, tant de l'aire. Gràcies.
Moltes gràcies a tu, també, per ser-hi part. I hem de continuar, com vos dèiem, i parlar d'aquesta Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca, que presenta una exposició titulada Un Miró a Central Park. Una mostra que mos endins són dels projectes més desconeguts i més ambiciosos de Joan Miró. El de posar una escultura monumental concebuda pel Central Park de Nova York, però que mai... va arribar, malauradament, a construir-se. Hem volgut saber més coses sobre aquest somni de Joan Miró que mai va arribar a fer-se, per això hem parlat amb en Gabriel Noguera, responsable de la Biblioteca Pilar Joan Juncosa i també de l'Arxiu Fundació Miró, i ens ha explicat com és aquest projecte.
Bé, això és un projecte que neix a través d'una petició que li fan a Margaret Rockwell, que conservadora del Museu Guggenheim, que està just davant del Central Park, i ella li fa la proposta en Miró d'instal·lar una escultura a un parc, a una zona dedicada a parc infantil allà en el Central Park. Ella ho fa perquè està ficada en el New York City Cultural Council, que és un organisme de l'Ajuntament que s'encarrega de dur a terme iniciatives culturals. I res, li proposa instal·lar una escultura, i ell té la visió d'instal·lar una gran escultura que sigui monumental, perquè la darrera etapa de la seva vida interessa molt per lo monumental, l'espai públic, i com la seva obra pot interactuar amb els ciutadans, amb un entorn urbà. I fins i tot fa una escultura que ell arriba a plantejar que pugui ser jugable pels nens, ja que s'instal·larà a un parc infantil. And find I'm king of the hill. Top of the heap, my little town blue, they have melted away. I'm gonna make a Ai, Joan Miró, una escultura, com deia, monumental, ambiciosa i pensada perquè els infants hi poguessin jugar. Però sorprèn que mai s'arribàs a fer. Li han demanat a en Noguera, en Gabriel Noguera, per què va passar això? Hi ha una sèrie de desavinences perquè... Clar, Miró el que planteja, com vol que l'escultura sigui monumental i que interactuï en l'espai urbà, ell planteja un personatge i el va dins del seu cap, l'escultura, cada pic se fa més grossa. Clar, ja ho podeu imaginar que una escultura com més grossa és més material i més cost allà. En Miró comença a plantejar una escultura de 10-15 metres, mentre el New York Cultural Council té en ment una escultura d'uns 3 o 4 metres. La diferència és bastant gran i això pues, encareix i fa que les discussions s'allarguin i no és que s'abarany, simplement se va dir de tant aquesta negociació i és una època en què Miró ja és gran, estem parlant del 74, 75 i al final no s'acaba duent a terme aquest projecte.
Ara, però, si vos voleu fer una idea de com havia de ser aquesta escultura que Joan Miró havia dissenyat, havia pensat per aquest Central Park de Nova York, ho podreu saber en aquesta exposició que podreu visitar a la Biblioteca Pilar Juncosa de la Fundació Miró de Mallorca fins a final d'enguany. En Bartomeu Noguera, també, en Gabriel Noguera, perdoneu, també repassa tot el que hi podem observar.
Tot d'una que entra de la biblioteca, el que més crida l'atenció pot ser la maqueta de l'escultura. Una maqueta és una versió en petit de l'escultura que fa uns 50 centímetres, és de fibra de vidre i està pintada de color blanc amb colors que recorden molt en els xiureis. Aquests xiureis eren omnipresents en el taller d'en Miró i tria precisament aquests colors vermell, groc i verd sobre blanc per fer aquesta escultura que és una, recorda un ventre matern, ja que està pensada per estar en aquest parc infantil. I després de veure l'escultura hi ha una taula amb documentació on se poden veure esbossos, se poden veure anotacions, se pot veure la correspondència que hi havia entre Miró i la Margaret Rowell, i també se pot veure si algun fotomuntatge.
I això no és tot, perquè la relació que va tenir Joan Miró amb els Estats Units va ser molt àmplia i l'artista va arribar a veure dels grans impressionistes americans de l'època. Segons diu Noguera, a Barcelona demà també s'inaugura una exposició que explora aquest lligam que va tenir Joan Miró amb el país nord-americà.
Però han fet aquesta exposició, aprofitant la vinentesa, que demà a Barcelona, la Fundació Miró de Barcelona, s'inaugura una exposició que se diu Miró i Amèrica. I aquesta exposició de Barcelona... que si qualcú va a Barcelona recomano totalment anar-la a visitar, sí que explora aquesta relació que en Miró va tenir amb altres artistes, com per exemple en Pollock. En Miró, quan va viatjar als Estats Units, coneix tots els expressionistes, tot l'expressionisme americà, coneix el que s'està fent i això l'influenciarà molt en la seva pròpia obra. Be yourself, no matter what they say.
Oh,
idò, què trobau d'aquesta troballa, aquesta escultura que Joan Miró havia projectat pel Central Park de Nova York?
Sorprèn que sempre, dins art, descobreixen coses noves. I fins i tot d'en Joan Miró, que és un artista que coneixen tant i tant i tant.
Moltíssim.
Fins i tot ara hi ha una exposició aquí a Palma de tota la seva trajectòria.
Meravellosa,
Sí, sí, de fet, sempre jo avui dematí, quan m'he aixecat, el primer missatge que tenia era d'en Apilar, la cap de premsa de... de Neu Roser, perdoneu, la cap de premsa de la Fundació Miró, i me diu, mira el mail que tens una nota de premsa. M'ha fet molta gràcia. Sí. I l'he mirada i certament, si teniu oportunitat de veure-ho, perquè aquí això a la ràdio no ho podeu veure, era una escultura fantàstica que volia fer Joan Miró al Central Park i que llàstima que no s'ha fet.
Hi hauria un siurei a Central Park. Que...
I no només al Central Park, perquè Joan Miró també en tenia una dissenyada aquí en el Parc de la Mà, que tampoc no va arribar-se a fer mai.
Tot el que ha fet, no?, en Joan Miró arreu del món, per Balears i en concret per Mallorca, no?, que ho va triar, i encara tenim aquest... que no és patrimoni nostre, realment, però un poquet sí.
I tant, un poquet sí mostra d'això, l'exposició que encara podeu veure... que Paisatge Miró, que és fantàstica i que està a diferents espais d'aquí, culturals i expositius de Palma.
I especialment, Margalida, perdona, l'exposició que hi ha a la Fundació, que és molt interessant, sí. de catxivats, coses que mai havíem vist i que són superinteressants.
Sí. Clar, si ja la presentes com una exposició de catxivats...
Clar, la millor si gent no li...
Pot ser, només
curiositats.
Pot ser.
Curiositats.
La gent no s'acaba d'animar.
Clar,
des d'aquí una salutació a la Fundació Pilar Joan Miró de Mallorca, tondi el mateix que en Benguisca. Aquest programa no es fa responsable de l'opinió dels col·laboradors.
No, estem avessats a veure sempre obres d'en Joan Miró molt, molt grosses, no? D'una magnitud enorme. I sorprèn molt veure aquests detalls i tan petits, no? Volia dir...
Si qualque dia saps que regalar-me una litografia d'en Miró, pues... estaria molt bé, estimada.
Estaria beníssim.
Idò. Ja ho sabeu, Joan Miró encara més, i més, i també aquesta exposició especial a Barcelona, si teniu oportunitat d'anar-la a veure. Però acabam, perquè mos queda poc temps i avui sí hem conegut qui és el nou Premi Nobel de Literatura d'enguany, un senyor hongarès amb un nom impronunciable, però bé, ho intentarem, que trobau. En László Krasznahorkai, alguna cosa així.
Millor que jo abans.
Va venir Formentor, en László.
Ah, millor.
A les converses de Formentor, quan s'ha fet.
Avui l'Acadèmia Sueca ha anunciat el guanyador del Premi Nobel de Literatura d'enguany, i mos poden dir que les travesses d'ahir no anaven mal encaminades.
Ah, que no, era aquest nom.
I era aquest nom. L'afortunat ha estat...
Pobre Akira, pobre Akira.
L'hongarès László Krasznahorkai. És el gran cronista de l'Hongria comunista, i l'Acadèmia dels Nobel ha destacat la seva obra captivadora i visionària, que enmig del terror apocalíptic reafirma el poder de l'art. El comitè també ha esmentat que és un gran escriptor èpic de la tradició centreeuropea, que s'estén des de Kafka fins a Thomas Bernhard, i es caracteritza per l'absurd i l'excés grotesc.
No va venir, va guanyar el Premi Formentor.
Sí, però va guanyar el Formentor 2024 l'any passat, quan ja les jornades, aquesta xerrada ja no se fan a l'Hotel Formentor.
Durant aquesta setmana hem sabut els guanyadors dels altres guardons dels Nobel, però ara sabem ja el Premi Nobel de Medicina, que és per un estudi sobre el sistema immunitari, el Premi Nobel de Física, que és pel descobriment de l'efecte de túnel mecànic quàntic macroscòpic, això... mos haurien d'explicar, perquè quines paraulotes, i el Nobel de Química per al desenvolupament d'estructures metalorgàniques. Demà sabrem qui s'endú el Premi Nobel de la Pau, que és d'aquests també tan esperats, i dilluns el d'Economia.
Exacte. Qui s'endurà el Premi Nobel de la Pau? Voleu fer mocions per aquí? No? Sí?
Alerta, no el guanyi en Donald Trump.
Això deien algun diari avui, però vaja, no ho crec. En tot cas, avui ja sabem qui és aquest Premi Nobel de Literatura, i amb això, feim un tento.
teu moment de Tento.
El meu moment Tèntol és anar a caminar sense dur el mòbil.
IB3 Ràdio és servei públic. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Migrant, emigrant o immigrant. Per desgràcia, sentim aquests mots massa sovint en contexts molt trists, com ara guerres, fam o emergències climàtiques. Aquests tres termes són correctes, però tenen significats diferents. I ara ho aclarirem. Un migrant o una migrant és una persona que es desplaça d'un territori a un altre per quedar-hi temporalment o permanentment. Un emigrant o una emigrant és un migrant considerat des del punt de vista del territori que ha deixat. Un immigrant o una immigrant és un migrant considerat des del punt de vista del territori on ha arribat. Fixeu-vos que, en tots els casos, el femení el marca l'article. La o una migrant, no migranta. La o una emigrant, no emigranta. I la o una immigrant, no immigranta. En l'àmbit europeu, es considera migrant una persona que estableix la residència habitual en un país de la Unió Europea per un mínim de 12 mesos. I terme explicat, terme acabat.
A Contracor, amb Raquel Agüeros.
No sé si podran xerrar avui, perquè aquí hi ha tant de menjar.
Hem d'explicar als oients que s'estan posant com el Kiko. Tota aquesta gent que està fent micro ara mateix, que els hi regalim.
Bé, fia't, si hem de fer un pot de festa, hem de fer festa.
No, sí, està, això és fantàstic. Mè, Margalida, tu m'havies dit... Has de venir
avui. Home, és que nosaltres no podem fer una festa sense tu.
No, ni jo sense vosaltres. Però, vaig dir, quin resum puc fer jo? De
jo
tota
la secció
a Contracom.
Ses portades.
He escrit un text.
Ah, sí?
He escrit un text.
Que no has enviat.
No.
Clar.
El d'un és de fer sac, atenció.
Que és que, clar, ho envia tot sempre, ella. És molt bona de seguir, Nagüeros.
És per mantenir l'efecte...
Sorpresa.
L'efecte o sorpresa.
Soler, tens una musiqueta de Rapsoda.
Sí.
Perquè, clar, no mos havia avisat Nagüeros, perquè ja se pensa que sa ràdio se fa tota sola i que sa màgia se crea del no-res.
Posa música coreta.
Tu concentra't.
Coreta, un, això, Pau Miguel...
És difícil, no?
Si ho música poses, coreta. Crec que hi ha un àudio que se diu música poesia... Que va molt bé per aquestes coses.
Ara ja
us he de dir que estic un poquet emocionada.
Un moment, has de plorar. Ho dic perquè si no li demana a Menenguisca que t'agravi, que aquestes coses s'han de gravar i s'han d'immortalitzar.
No ho tenc pensat, però no se sap.
Jo t'agrafi, igualment.
Perquè t'agrada tant una llagrimeta?
No m'agrada. He dit que si se produeix, que s'ha de gravar. Ha de quedar immortalitzada.
Bueno.
Amen, Raquel. Ja comences?
Puc començar?
Espera, que posa'ns-ho ara.
pot ser plori. Pot ser plori.
És com amb poesia grega.
Estimats oients i estimats companys de Tenton. Encara record quan en Margalida Mateu em fa escriure per si ens feia ganes col·laborar a Tenton. No ho vaig haver de pensar molt perquè ja coneixia en Xisco Nadal i me feia riure molt. De fet, jo vaig ser la substituta d'en Xisco Nadal quan ell va haver de deixar de fer la volta al dia. Era una secció que feia cada dia el programa que em feia Rafa Gallego.
Si me permets un parèntesi, amb gran èxit.
Amb molt gran èxit. Reconec que vaig sentir un poquet de pressió.
De vertigen.
I qui no em la posa a mi va dir Gallego. I de la revolta al dia. I així va sorgir la màgia. També vaig dir que sí, perquè na Margalida em va donar molt bon rotllo i perquè a contracor es va plantejar com una secció coral amb la periodista i amiga Vanessa Sánchez. En aquell moment no tenia moltes pretensions, a part de desengrassar un poquet la cosa xerrant d'aquest món tan peculiar que se diu el món del cor. Na Vanessa, després de dues seccions, va haver de partir perquè canviava de feina i em va deixar tota sola un espai que ha anat canviant amb el pas del temps. De fet, us he de confessar que el que manco m'importa de contracor són els famosos. Després de quasi 3 anys
després
a Tenton...
Després d'aquest màster que he fet jo de famosos en Raquel Agüeros.
Per això dic que és una confessió. Després de quasi 3 anys a Tenton, m'ha donat que el que més m'agrada és fer companyia a Seria Puesto quan me cridau i és estar amb vosaltres. Me'n record molt aquests dies d'en Joan Ferrés, de l'antiheroi, de Xavier Oliver i d'en Toni Jaume, el Babet de Lluc, el Canari, el Gendre de Balears, o també llamado por Xisco la Croqueta perquè agradava a tothom, però el Gendre de Balears. Margalida, Xisco, Miquel, Celestí, Toni, Maria Antònia, tècnics de so, gràcies per vaciar-me tant i sempre. Te vull agrair a tu, Margalida, molt especialment, que me donis un espai al teu programa. Me sent entre flipada i amb molt de respecte i un poquet avergonyida per tenir aquesta petita col·laboració a un programa que defensa la llengua pròpia i que no és la meva.
Ara sí que ho és.
Moltes gràcies per donar-me tanta seguretat i per no riure's de jo. Quan Borja Moll es regiraria a la seva tomba.
No, Borja Moll estaria molt orgullós de tu, Raquel.
Moltes gràcies.
Tampoc parlem per boca d'enfonsat de Borja Moll amb aquesta alegria. Jo entenc que està en un moment de celebració, Nahueros mig plorinyant, però no agafarem el nom de Borja Moll tan a la lleugera.
Sí.
Però Nahueros, quin text, quina meravella.
Estic no molt continuar. Orgullosa.
Tothom està molt orgullós de tu.
No, estic supercontenta.
De la primera secció ara és espectacular.
I tenc un poc el síndrome de la impostora, t'he de dir. T'he de dir, a un programa
no gens.
Tan meravellós. De vegades, quan he tingut dies dolents...
Tampoc hem de fer sintaxi. No és que estiguis parlant de coses que no són les teves.
No, però... com que el meu guió és molt, com diria jo...
Particular.
Molt particular. M'ha vengut molt bé haver com d'improvisar damunt una idea, no? Perquè si tu estàs llegint una cosa, de vegades pues, no és natural. I no surt. I per això vaig haver un poc de donar prioritat... bé, a la improvisació.
Que és per això.
I està...
No sabia exactament per què rebíem aquell guion tan meravellós.
Te diré una cosa.
I és perquè vols sonar fresca.
Exacte.
Molt bé. Està molt bé aquest aniversari perquè ho esclarissis i ja no va de passar pena.
No, me'n record que les primeres seccions m'escrivia coses i després vaig dir, ostres, si és que la lio més...
T'embuies.
Sí, sí.
I així és un moment natural.
I res, estic molt contenta.
No sé
en quin moment...
T'estimam molt.
I jo a vosaltres i me vacieu moltíssim i ho he de dir perquè som la consentida d'aquest programa i és així.
I és així.
I estic molt contenta. De vegades hi ha dies, i això és cert, que has tingut un dia regulint, que mos passa.
A tots, sí.
I com que t'entolta...
te calma, te dona com una alegria, per jo és un poc com estar a casa meva, però millor acompanyada, i és fantàstic. Gràcies a tots els oients i a vosaltres, Margalida, enhorabona, Xisco, aprenc molt de vosaltres.
Nosaltres de tu.
Ai, ets viva com un covo de l'atxa. T'has assegurat secció fins que duri aquest programa.
No, perquè, clar, ara
com la directora de Fenestra, la de Corazón, després d'haver dit estic aquí gràcies a vosaltres, xapatxa, que aprenc cada dia, m'agrada més que secar meva, que ja t'ha dit que m'atens un nassos que t'elita. Però bé, si tu ho sents així, res a dir.
Ho sent així i és molt difícil fer equip. És molt difícil. De vegades, si ho penses i si ho intentes, no te surt. Ja. I jo crec que amb Tèntol passa un poc això, no? I crec que aquesta és una de les raons per la que arriba tanta de gent. És a dir, és un programa que el pot sentir qualsevol. Uh-huh. No només anant els pares amb els nins a judo i tot això.
Tot i que també.
Els pares que acompanyen sí, sí. Activitats extraescolars, que també, sí, una ferrada a tots ells.
És així.
I de Raquel, moltíssimes gràcies. I te van dir, prepara una cosa que destacaries de la teva secció. I Raquel diu, explica-ho tu.
Mira, quan hem viscut molta opacitat a un món com és la monarquia, i en concret a Espanya, que ens semblava que era una cosa molt oberta, però després hem sabut que no, que tot estava controlat, en abdicar el rei Joan Carles, tot, i tot com s'ha desenvolupat tot, fins a arribar als premis Princesa d'Astúries, i que nosaltres informem aquí de que a Leonor nostra li ha pegat una bona revinclada, ha tingut un apretón de la mort, i jo quan ho estava contant vaig dir, com s'ha de sentir una nina que tot el país està xerrant de què se n'anava.
Perdona, però és que les revinclades de la Princesa d'Astúries són història... No, és que són història del país anomenat Espanya, sí, m'ha semblat molt de greu.
Sí, sí, sí.
No vàrem estudiar com era d'infeliç la seva... Bé, no, perquè no és de la Blanca Borbó, però bé, una van passar de seva regnant com era Joana de Castella. No vàrem explicar com va patir per amor.
Sí.
O no m'ha explicat, jo què sé, el rei encantat, o no s'ha parlat de ses amants d'en Alfons XIII, el seu repredí, que va ser introductor
d'esporno.
A l'estat espanyol. I si s'han parlat d'aquestes coses, supos que podem parlar també de ses revinclades.
No, això m'agradava molt, i després de fer la secció vaig dir, i com s'ha de sentir ella? Quan tothom està fent un poquet de befa, no?, d'això, perquè...
Bé, befa.
No és befa, ho vàrem fer amb...
Coses que passen.
Sí, coses que passen, però me va fer molta gràcia, no? Com anen canviant els temps. Fa no molt vaig anar a una casa que estava tancada des de feia molt d'anys, pot ser 30 anys, i me vaig trobar unes revistes del Co de llavors.
Ah, sí, això és bo.
I els personatges eren els mateixos, quasi que ara, no? És a dir, tot i que això està canviant. Per això he dit també que aquí el que manco importa un poquet són els famosos, no? Si no xerrar, si no està a gust.
Clar que sí. I ser necessitat fisiològic dels nostres monàrquics.
Completament.
Jo, per Letícia, quan ves a l'Àntida, que aquella senyora està 5 hores allà.
Sense anar al banyo.
Sense anar, perquè dius... Si tens ganes d'anar a fer un pipí, no hi pots anar.
No.
Aquell dia no veu,
no,
supòs.
No.
Després na Letícia...
Però fa una calor com per no
sí,
veure.
Sí, exacte. No, i no veu aigua,
no,
tampoc.
No veu, perquè clar...
És vera que ella du sempre un senyor al seu costat, que l'acompanya, amb un maletí, i de tant en tant ella li demana, i ell li dona una cosa, ella se gira i ella se retoca. Els morretes i aquestes coses. Sí.
Molt bé. I la curiositat també, Raquel, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, molt d'anys.
Molt d'anys a tots, aquesta gran família que tenim aquí. Hem de fer una petita pausa i tornem tot d'una.
IB3 Ràdio és coneixement.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretça que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre. Amb Araceli Bosch.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9.
I un dijous més arriba el moment de passar a consulta amb el nostre manescal Manu Ruiz.
Marta Garau et posa al dia.
Com en el cas de tumans, quan t'arribes a primavera també arriben ses al·lèrgies.
Són més comunes, ses de ser processionària.
Els animals, sí, que pica molt, etcètera.
Al dia.
Un border collie.
Té el nom Teix i té 6 mesos i s'ha perdut a la zona de Porto el Sec a Beneta.
I Vetres Ràdio.
I d'avui, i gràcies a aquest programa, podem dir que hem trobat en Teix.
Bravo! Bravo!
Propietaris i propietaris de cans, mossos i lloros de Balears. Aquí és el vostre espai.
El dia amb Marta Grau i Jaume Noguera. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Filipe. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretça que pot durar. Quantes jubiles de cossier?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una d'aquestes preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre. Amb Araceli Bosch. Tèntol, la pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Continuem, perquè ara vos hem d'explicar que aquest dissabte Cineu torna a celebrar la tromada familiar Serra Mamer. En Pep Gonella té un ca de bou, el va barat amb un ou de xoriguer i el va dan es porquer de son caliu, que era som o més viu de dins son ser.
Un any més, Cineu torna a coir Serra Mamer, la trobada per a petits i grans de la família, en què passar gust en català d'activitats lúdiques i culturals. A Cineu ja s'hi va fer la tardor de l'any passat, i aquesta primavera, la segona edició, es va fer a Binissalem. Ara tornarà a ser una jornada plena de tallers, activitats, música i entreteniment, espai natiu i ludoteca, circ amb el Circ Bové, per aprendre a fer instruments tradicionals, tallers de xapes i de serigrafia, correfoc infantil a càrrec dels dimonis de la cova d'esfossada Cineu, a més després d'elles, les pitjorines, és a dir, les que faran de tot, i tot serà a la plaça del Mercat de Sineu.
I de per parlar-ne, valenciana Francisca Aniell, que és gerent de l'Obra Cultural Balear, encarregada d'organitzar aquesta festa familiar. Com anem, Francisca? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos a participar d'aquest espai vostre i a donar difusió a les nostres activitats.
Gràcies a vosaltres. Raquel, no sé si sabies que aquí tenim una cançoneta que es diu Serra Mamerra. La coneixes?
És que l'estàveu cantant totes dues. Maria
Antònia, tu la saps? Sí, canta-la, canta-la, vinga.
No.
Sí, ho fas molt bé.
L'estàveu cantant totes dues?
Sí, però...
Quan sonava
la música?
Jo no la coneixia.
I de diu, serra, mamerra, una olla de terra, una olla d'aram, patapim, patapam. I això ho feien en els infants on valencí. I vosaltres, Francisca, agafau aquesta cançoneta popular per donar nom en aquesta festa familiar, no, Álvaro?
Sí, això mateix, vàrem pensar que bé, que també se tracta de recuperar i mantenir viu aquest patrimoni musical que tenim, que és segurament, bueno, que forma part de l'imaginari de la meva generació i d'algunes altres, però que avui en dia difícilment, i supos que algunes escoles, algunes famílies encara continuen cantant-la, però que ja és més difícil escoltar-la. Llavors se tractava de tornar a donar, de tornar a fer visible aquest nom d'aquesta cançó tan senzilla i tan cantada i tan engronçada en els infants.
És això, jo la recordo molt valencí per aquell cosa de serra ma merda com a d'engronçar.
Sí.
Molt bé, idò, ja dèiem que no és la primera edició d'aquest serra ma merda. Ha funcionat bé les altres vegades que l'heu feta?
Sí, la veritat és que continuem organitzant-la perquè ha estat un èxit. Ha estat un èxit, tot i que nosaltres som especialistes per quan convocam un serra mamerra, l'AMET anunciï pluges. Perquè cada vegada en tengo
una abraçada a tothom que organitza activitats aquest cap de setmana. Sí, és així.
Sí, sí.
I com ho feis? Però... Com ho feis?
Com ho feia? L'any passat vàrem dur molta de sort a Sineu, va ploure fins a les... La primera la vàrem haver d'ajornar, la primera convocatòria de setembre, la vàrem passar a l'octubre i va ploure fins a les dues del migdia. A les dues del migdia va sortir sol, vàrem començar a llevar aigua, a muntar tot, perquè tenien xanguito i, per tant, també el muntatge del concert era una mica així complet, i a muntar totes les activitats. I va fer una hora baixa extraordinari, que hi va haver un moment que per així aquests al·lots havien plogut del cel, perquè aquella plaça de Sineu se va omplir de famílies, d'infants, de joc. A Binissalem varen començar el dematí amb un sol esplèndid i varen acabar refugiats en el concert dels Atrapa Somnis a davall un espai tapat que té Binissalem. Però la veritat és que l'acceptació per part de les famílies és magnífica. És a dir, que l'any passat a Sineu hi havia més de 2.500 persones i això mos anima i també posa en evidència aquesta necessitat de tenir aquests espais familiars de joc gratuïts, són en el carrer, i que sí que hi ha altres iniciatives que també fan molt per aquestes famílies, com la Fira de Teatre de Vilafranca, que és un referent, però que és necessari tenir aquests espais. I això mos anima a cada any organitzar una o dues edicions d'aquest Serra Mamerra.
I sobretot, Francisca, que no és tan habitual poder trobar aquest tipus d'activitats per als més petits en català, perquè, clar, tenen molt de dibuixos animats, tenen molta oferta complementària, però sovint poder-la trobar en la llengua pròpia, no és tan habitual, per això et serra mamerra, cada any és un èxit, plogui, troni, o les famílies hagin de quedar refugiades una estona davall un Porsche.
Sí. De fet, quan vàrem posar en marxa aquesta iniciativa, va ser per diferents motius. Una, perquè també l'obra té moltes famílies completes sòcies, per tant, no poden descuidar més petits. És a dir, no poden pensar simplement en diades, en accions, en lluites judicials que potser les persones adultes són ser més conscients del que passa i del que feim, no podíem oblidar aquests socis nostres infants i també les havien d'oferir una activitat. I per això, perquè hi ha molta activitat lúdica en alguns espais i en alguns pobles o ciutats, però moltes vegades trobam una activitat més en llengua castellana que no en català. I volíem fer això. I també se tractava d'implicar les entitats del poble i s'ha de dir que tant a Binissalem com a Sineu les entitats del poble s'animen i participen en aquesta trobada, els dimonis, la colla de dimonis infantils de la cova d'en Fossàs, taller d'instruments musicals amb en Pep Mestre, l'associació Empenta, que ens organitzarà el taller de xapes, les famílies de l'escola Roda Milans, que muntaran paradetes de menjar. Vull dir que també se tracta de fer una mica de comunitat, de tenir contacte amb totes aquestes entitats que cada municipi fan tan bona feina.
I també un concert de les pitjorines, que ara els sentíem.
Això mateix, és a dir, l'any passat vàrem optar per Changuito, enguany, avui dia és mes de març a Binissalem, vàrem fer més actuacions musicals més infantils, perquè era un horari de matí i de primera hora d'hora baixa, i les pitjorines, perquè també volen que la ballada sigui familiar i també atreure un públic més jove, i les pitjorines, de fet, la primera actuació com a pitjorines me recorden de la delegació de l'obra cultural de Sineu, me recorden que la primera actuació com a pitjorines es la feren a Sineu, i clar, també volen convidar-les i tenir-les amb aquesta gran música que fan i aquesta gran feina que fan per recuperar i actualitzar el nostre patrimoni musical.
I de moltíssimes gràcies, Francisca Niell, gerent de l'Obra Cultural Balear, que vagi molt bé, que no plogui, dissabte pel manco a Sineu i pugueu fer un cert.
Això mateix, ja sabem que s'aigua un esplàs molt necessari, però clar, que plogui diumenge.
Gràcies, Francisca, no fa rada, vagi
moltes
bé.
Moltes gràcies.
Serra Mamerra aquest dissabte. A Sineu, ara arriben els serveis informatius i tornen tot d'una.